Sentim la música de la versió per a piano, quatre mans i cor de cambra del Rèquiem alemany de Johannes Brahms i saludem Josep Prats, director de la Coral Cantiga. Pep, bona nit.
Bona nit.
Gràcies per venir de nou al bloc de nit. Sembla una mica una altra obra, el Rèquiem alemany amb piano, eh?
És que és una altra obra, en realitat. El principi, diguem, d'això és molt, molt profà, diguem-ne, no? Perquè la versió, diguem, pianística no és més fruit que de la necessitat, diguem, de fer una obra que es pugui programar més i que el compositor, com tants d'altres a l'època, pugui guanyar alguns calarons més. O sigui que l'obra és sinfònica i l'obra sinfònico-coral i l'obra orquestral, diguem, té també, esclar, diguem, totes unes intencions de color orquestral, de contrapunt, però en el que fa l'orquestra de color orquestral i això, que suporten molt l'obra i que són part, diguem, genètica quasi bé de l'obra. Per tant, aquesta obra sí que és en piano una mica rara, quan hi ha un acord que dura quatre temps i només quan toques l'acord després estàs esperant a veure qui passa, no? I no passa res durant un compàs perquè no hi ha els violins, els violoncials o les violes que estan tocant a baix. Per tant, això és així, diguem. Ara, tot té avantatges i inconvenients.
Després parlarem dels avantatges i dels inconvenients. La Coral Cantiga, pels vols de Setmana Santa, proposa un programa lligat més o menys amb aquest període. Altres anys heu fet les Passions de Bach. Ara us heu decidit a fer el Rèquiem alemany, a més, per primera vegada.
Sí, hi ha una certa rebel·lia al planteig d'això personal, eh? Perquè fa 35 anys que estic dirigint coros i mai no he pogut encara muntar el Rèquiem alemany de Brahms.
Què dius?
No l'he pogut muntar mai. Així que ja fa temps que li tinc una mica de ganes l'obra, més una obra que naturalment com qualsevol és emocionant i així, i tenim moltes ganes de fer-la. I per una sèrie d'històries es va plantejar la possibilitat, on va venir la possibilitat al cap de plantejar-me el fer-la en versió de piano, òbviament perquè no tenim recursos econòmics ni estructurals per poder fer amb orquestra, perquè és molt cara, costa més de vendre, i això també ho hem de tenir en compte, naturalment, i nosaltres no tenim, jo què sé, una sala de concerts al darrere que ens suporti. Així que ens vam inventar la idea de fer la versió per piano, que és molt complicada, i que hi vam durar moltes voltes, i vam estar discutint molt amb la gent, diguem, que són directors de cor, que també estan dintre la cantiga, amb el meu ajudant, l'Emilio, i al final vam decidir de fer-li arriscar-nos, i ha estat un gran treball.
Dius que és un risc.
Sí, però clar, quan tens l'orquestra et defensa, però quan tens un piano, el piano just t'acompanya, però no et defensa.
Aquest seria un dels inconvenients que deies abans?
Òbviament, clar.
Avantatges?
Clar, avantatges que n'hi ha un... Primer, que amb el cor, que les veus, en realitat, permeten, a no ser que hi hagi un treball profundíssim, un aprofundiment molt notable pel que fa al fraseig. Cosa que amb els instruments és una mica més difícil si no és una orquestra que sigui molt subtil, que estigui molt treballada i que tingui molts assajos per treballar aquesta obra, cosa que no passa mai, perquè entre assajos les coses han de funcionar. De manera que aquesta és la cosa típica dels cors, a més que ens sabem que estem 3 mesos treballant una obra, que la treballem fins al mínim detall, i que després quan ho posem en orquestra, l'orquestra té el temps que té, i normalment són professionals i que van per feina. Per tant, diguem, hi ha moltes coses que desapareixen, ja sigui perquè el treball d'aprofundiment de l'orquestra no ha pogut ser, perquè les coses són d'aquesta manera, tant hagin anat allà com fora recomanable, per un cantó, i per un altre, perquè mana qui mana, diguem, no? O sigui que el que guanyes amb cor, havent-hi el piano només, és que el treball, diguem, que s'ha fet durant, en el nostre cas, 5 mesos, ha sigut bastant de temps expressament, es trasllueixi bé i passi bé. Una altra cosa és que estigui bé tècnicament tot, les veus estiguin impecables, etc. Però és una obra molt exigent. Aquest és un altre problema. Però d'entrada, el tema del fraseig, de vestir el contrapunt, de fer-se escoltar, deixar escoltar la textura, etc., etc., és molt interessant en aquesta versió.
Abans comentaves que el piano no pot substituir el que aguanten els violins, per exemple. Les veus del cor, les notes que canta el cor, hi són totes.
Clar.
És la mateixa versió orquestral la que feu vosaltres amb piano.
És exactament el mateix. I el mateix Brahms, ell va estrenar ell a Londres, i es coneix com la versió Londres, 1871, l'any que ho va fer, va ser 4 anys més tard d'haver-la estrenat a Bremen, si no recordo malament. I la versió és d'ell, diguem, eh? No és estrictament una reducció orquestral. Hi ha alguns passatges que no són de reducció orquestral, que són altres històries. Després hi ha passatges en els quals l'orquestra, per exemple, dobla els solistes. En aquest cas, moltes vegades els solistes no són doblats pel piano. Hi ha decisions que s'han de prendre també, perquè hi ha possibilitats, diguem, a criteri del director, i llavors s'han de decidir coses. Però fonamentalment és la mateixa obra, des del punt de vista de contingut, diguem, harmònic i melòdic és el mateix.
Deies que feia 35 anys que dirigies cors. No sé si feia 35 anys que esperaves poder dirigir el Ricky Maliman de Brahms, però en tot cas és una de les obres, un dels top tens de qualsevol cantaire i director de cor.
Sí, jo l'altre dia estava explicant, vam fer dissabte passat el concert de Castellterçol, vam fer una preestrena perquè el cor de Castellterçol celebra enguany el cinquantenari i ens van convidar i ens va fer molta il·lusió de poder fer el concert allà. I jo els explicava a l'església, en el públic, que després de tant de temps és veritat que és l'obra que a mi m'ha commocionat més treballant-la. També tinc una relació molt especial amb la Sant Joan de Bach, bueno, cadascú té les seves històries amb la música, no? Però hi ha un nivell d'emocionalitat o d'emotivitat, diguem, profunda a l'estudiar aquesta obra i treballar-la, que és difícilment igualable. I jo també ho comentava amb la gent del cor, és veritat que els assajos d'aquest Ricky de Brahms han tingut un contingut emocional molt especial. O sigui, no és només treballar tècnicament les coses, sinó instal·lar una atmosfera allà dintre que fa que sigui una cosa molt notable. Molt.
Vols dir que pel cor també hi haurà un abans i un després?
Jo crec que sí.
Del Ricky Maliman.
Jo crec que sí, jo crec que sí.
Avui amb el Pep Prats estem comentant aquesta versió del Ricky Maliman de Brahms que ofereix la Coral Cantiga. Hem dit Castellterçol, però hi hauran més poblacions. De moment, esmentem també el fet que ja no és una raresa sentir el Ricky Maliman d'aquesta manera. S'han enregistrat no fa gaire algun parell de versions.
Sí, hi ha la versió d'Accentus, diguem, que és la que està voltant més pel mercat. Després, uns companys també de Buenos Aires, el Néstor Andrenacci, amb el seu grup de canto coral, també ho van enregistrar fa 3 anys enrere. Ell, justament, el Néstor, m'insistia molt perquè són bons companys i m'insistia, hauries de fer aquesta obra perquè és una obra molt especial, i li he fet cas i li donaré sempre les gràcies perquè té raó. I després el mateix cor de cambra ho ha estat fent, el cor de cambra del Palau ho ha estat fent ara, ha fet aquí a Barcelona, ho ha fet a València, el Pep Vila em sembla que també ho fa amb el cor de Madrid de televisió, si no recordo malament, fa poc vam tenir la sort d'escoltar el cor nacional de la Mireia Barrera. Només parlem de directors catalans, eh?
Sí.
La Mireia Barrera amb en Josep Pons, un altre director català, amb l'Orquestra Nacional aquí a Barcelona. O sigui que, sí, és una obra de repertori. I amb aquesta versió, diguem, que està agafant més volada últimament, és veritat.
També. I que fa que se senti més.
Clar. Jo el que argumentàvem nosaltres en els programadors, i hem tingut la sort de poder-ho fer a Castellterçol, i ara ho farem 4 dies més, a partir de demà a l'Auditori. També ho fem a Roses, ho fem a Tortosa i ho fem a Vic. L'argument fonamentalment era, és una obra cabdal, primera, és una música bellíssima, segona i tercera, no hem de portar cap orquestra, perquè la versió, aquesta és una versió de Brahms mateix, per piano, per tant, és un cos relativament assumible i que es pot treballar, diguem, o es pot programar en medis, diguem, més modestos econòmicament parlant.
A més, és un piano.
Esclar.
No és dos pianos, sinó és piano quatre mans.
És piano quatre mans, però podria ser amb dos pianos també. Hi ha un problema de... Quan tens els dos pianistes, hi ha moments en què un vol dir usar el pedal i l'altre no.
Ah.
De manera que es planteja un conflicte d'interessos i llavors els dos pianistes s'han d'entendre molt bé. Hem tingut la sort que això és impecable, eh? Però no és fàcil, és complicat el quatre mans.
Ara comentaves els dos pianistes, si et sembla, diguem, una mica els intèrprets que us acompanyen, que acompanyen a la Coral Cantiga, una soprano, Bàrbara Cusa, i un baríton, Enric Martínez Castignani. gent sí. vinculada d'alguna manera a Cantiga? Heu fet coses abans?
La Bàrbara, jo viatjo bastant a Sud-amèrica, i aquesta noia la vaig conèixer a Buenos Aires, justament. Ella té una veu bellíssima, ha fet més aviat la música antiga, sobretot, i des de fa 5 o 6 anys que viu amb el seu company a París, i treballen amb en Garrido, per exemple, fan moltes coses de música antiga, amb grups diferents, diguem, de França i Alemanya. Però aquesta noia té un gust tan extraordinari que jo pensava que podia funcionar molt per aquest paper, pel paper de la mare, diguem, no? del Riqui Balamany, i és extraordinari. Jo estic tan satisfet d'haver-la escollit amb ella que l'altre dia ens va fer plorar d'emoció a Castellterçol, i estic segur que tots els dies serà igual. I després l'Enric Martínez, no cal presentació, és un magnífic baríton, diguem, d'aquí del país, amb una veu d'un metall fantàstic, d'un timbre preciós i que dona molt bé el paper també. I llavors de pianistes, normalment, jo he treballat molts vegades tant amb en Pep Sorinyac com amb el David Malet, i aquesta vegada els he convidat tots dos a fer-ho, han estat encantats de fer-ho, han treballat molt, hi ha hagut molt bona empatia entre tots dos, hem pogut treballar tots tres doncs molt bé també a nivell d'interpretació, d'estil, d'articulació, de temps i tot això, i ha sigut un treball magnífic també, estic molt content amb ells.
Recordem les dates que queden encara per endavant per poder sentir aquesta versió del Riqui Balamany que proposa la Coral Cantiga. Demà divendres a les 9 del vespre a Barcelona, a la Sala Oriol Martorell de l'Auditori. Dissabte, dia 15, 9:45, a Roses, a l'Església Parroquial. Dilluns, dia 17, a les 10 de la nit a Tortosa, a la Catedral. I finalment, dimecres 19, a les 9 de la nit a Vic, a l'Església de la Pietat. Ho he dit bé, oi?
Això mateix.
Que és bonic aquest número, eh?
Oh, clar, i aquest és el número, diguem, que pivota tota l'obra. O sigui, l'obra és aquest el número central, i al voltant d'això hi pivota d'una manera simètrica tots els moviments, no?, anteriors i posteriors. Jo trobo que és emocionant, primer, perquè és un requiem de contingut molt humà, primera qüestió. No voldria gaire entrar en qüestions, diguem, filosòfiques, eh? Però la manera que escull els textos i la manera de tractar aquests textos hi dona un contingut profundament humà. Hi ha gent, teòrics, musicòlegs, que s'atreveixen a dir, o en fi, pensadors, que s'atreveixen a dir que Brahms no era una persona d'un gran pòsit de fe, diguem, o que fos un creient, diguem, molt sòlid, etc. Jo, el que sé i el que he llegit és que en sabia molt de la Bíblia, que sabia molt discutir, que sabia molt d'hermenèutica, que sabia parlar, que sabia discutir, però hi ha sobretot una cosa que és, diguem, sorprenent, no? Ell quan fa les converses aquells amb Arthur Abel, amb aquell periodista americà, que té un llibre que es titula Converses amb compositors importants, hi ha Puccini, hi ha Richard Strauss, hi ha Brahms. Brahms li pregunta com és la seva inspiració. O sigui, Brahms és un problema perquè... O és un problema. Brahms viu en una espècie de cruïlla, no? S'ha acabat el geni beethovenià, s'ha acabat aquesta espècie de... Tenen la sensació que s'ha arribat al cul de sac de les formes musicals i ningú sap on ha d'anar. I Brahms continua ancorat en el passat, en el clàssic, en el barroc, en el Renaixement, sí, no? En canvi, per l'altre cantó tens a Liszt, per exemple, Hugo Wolf, que se'l carrega, en el pobre Brahms, el Liszt el té crucificat, el Wolf, en el Brahms, i el Liszt, el Wagner, etc. més tard, no? Però Brahms continua relat en el passat, igual que Mendelssohn. La diferència és que Mendelssohn i Brahms són grans artesans, però Brahms té una inspiració que no té Mendelssohn, i té una màgia, té un duende, diria el García Lorca, que no té Mendelssohn. Però Mendelssohn és molt bo, eh? O sigui, no ens equivoquem. Però quan li pregunta Arthur Abel, quan li pregunta en aquell llibre que citava, què passa quan ell composa, diu, miri, a mi el que més em molesta és que em molestin quan estic fent una feina. O sigui, jo, quan compong, m'haig d'aïllar. I quan estic aïllat, jo entro en un semitrànsit.
Una dimensió...
Sí, un semitrànsit, diu textualment. Diu, i el meu subconscient comença a treballar. En un altre punt del llibre diu, el subconscient és un terme freudià que no m'agrada, perquè en realitat hauríem de parlar del supraconscient. Però jo, diu, immediatament entro en un estat en qual la meva voluntat ja no exerceix més, el meu pensament no treballa més i només treballa una cosa que em sembla que és la inspiració, que és el subconscient que em dona compàs per compàs tot el que haig d'escriure d'harmonia, de melodia i d'orquestració. Punt. Diu, d'això en dic inspiració. Diu, i això només pot venir del tot poderós. Però jo crec que ell arriba a barrejar, en aquest cas, per exemple, arriba a barrejar el subconscient amb el tot poderós, amb Déu, amb la figura de Déu, amb la cosa, diguem, de la temporalitat, de la transcendència. Al final, el Requiem acaba dient benaurats els que moren perquè les seves obres els acompanyaran. Naturalment que s'està referint a la seva obra musical, que el perpetuarà, diguem, no? O sigui, té tot un àmbit, diguem, que fa que estiguis veient molt clar que no es tracta d'una cosa qualsevol, es tracta d'un semideu, diguem, de la composició, no? D'una persona que està bevent d'unes fonts que no ens podem ni imaginar. I el resultat és el que és, perquè escoltem quatre compassos d'això i estem absolutament atordits d'emoció.
I una peça important, clar, per Brahms. O sigui, ell mateix la considerava una peça important, tant, perquè abans no la va deixar enllestida, va haver de provar unes quantes coses.
Moltes coses, perquè des de la marxa fúnebre que hem sentit abans, el número 2, que això forma part d'un concert per piano originalment que va escriure el 1855, un any després, no, uns mesos després de la mort de Schumann, fins al darrer número, el número 5, que va afegir a memòria, diguem, de la seva mare quan canta la soprano, d'un lloc a l'altre van 11 anys, em sembla, o sigui, feina, eh?
I tant. Hem de parlar de futur. Ara la Coral Cantiga es troba, doncs, de ple en aquests concerts del Requiem alemany de Brahms, però i després què? Perquè dèiem que hi havia un abans i un després. Què passarà després del Requiem de Brahms?
Una, que estarem molt feliços d'haver-ho fet.
Veus? Ja ho esteu.
Dugues, sí, tinc un interrogant, eh? O sigui, també s'ha de dir que és una peça vocalment dificilíssima, molt estressant, i que és una prova de foc per qualsevol cor. Nosaltres, jo crec que ho hem treballat prou com per donar, diguem, una dimensió suficient que es pugui escoltar bé, però podríem estar treballant 3 anys més, eh? O sigui, cap problema. Sí, després també hi ha plans, esclar, diguem, nosaltres ara el tercer trimestre recuperarem una cosa que havíem fet el primer trimestre, que era la Sestina de Monteverdi, i ajuntem alguns madrigals també del 6 de llibre de madrigals, i després la segona part fem fonamentalment Pep Vila, però també alguna altra cosa d'algun altre compositor jove, diguem, català, però fonamentalment aquelles cançons de Cau d'Orella del Pep, que són unes obres magnífiques. Per final de curs, això. I després, a final de curs, tornem a retrapar el Requiem alemany, que finalment sembla que es fa en versió orquestral a Girona, el 27 de juny, perdó, el juny, sí, el 27 de juny, amb cors de Girona, també, i el Líder Càmera, amb col·laboració de Líder Càmera Cantiga i a cors de Girona. Versió orquestral, després fem un Carmina Burana, també Carmina Burana participatiu, que està organitzant la Caixa, a l'Auditori, el 18 de juliol, si no m'equivoco.
Sí.
I l'any que ve, el primer trimestre, programem l'Oratori de Nadal, de Bach, algunes cantates, però amb un format una mica diferent. No ho fem amb orquestra barroca, ho fem amb l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48, que hem col·laborat moltes vegades amb en Quim, i ara amb en Quim Termens estem intentant inventar-nos una història al voltant d'això, basat bastant en el que va proposar la Caixa fa bastants anys amb el Jonathan Rathbone. Va venir un grup anglès i feien la Passió segons Sant Mateu en aquell cas, però ho feien amb una lleugeríssima dramatització. Per exemple, en comptes de la posició habitual, diguem, per exemple, quan cantava la soprano l'ària amb el violí, doncs es posaven cara a cara i ho cantaven de memòria. El violí tocava el violí per la soprano i la soprano cantava pel violí.
Que bo.
I vull fer això. I no, encara no estic segur. Jo volia fer la primera, la quarta i la sisena cantata i encara no estic segur de quines faré. Però en faré 3 cantates i vull fer aquesta proposta també, d'aprofitar això i d'afrontar l'instrument concertant amb el solista que canti l'àrea corresponent. Utilitzar les sopranos que fan un eco en la quarta cantata, la soprano, per exemple, per posar-les al seu voltant o per posar-les darrere del públic. O sigui, donar un cert moviment, donar un pòdium especial per l'evangelista, bueno, coses així.
D'idees veig que no us en
falten. No en falten, que va.
De moment nosaltres ens quedem amb aquestes 4 propostes per poder sentir en directe el Requiem de Brahms. Recordo, demà a Barcelona, Sala Oriol Martorell, dissabte a Roses, Església Parroquial, dilluns a la Catedral de Tortosa i dimecres a l'Església de la Pietat de Vic. Pep Prats, gràcies de nou i sort amb els concerts que encara us queden.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
A reure. Thank you.
Mónica Capra, soprano, Fernando Pérez i Silvia Lester, piano a quatre mans, i el Grupo de Canto Coral d'Argentina, dirigit per Néstor Andrenacci, eren els intèrprets de la cinquena part del Rèquiem alemany de Johannes Brahms en la versió de Londres.